il·lusió estrenar secció al Matí de Catalunya Ràdio, perquè en aquesta vida, dèiem, no tots són números, oi que no? Que ens passem molts dies parlant de números, doncs no tots són números, però parlar-ne amb algú que hi entén de números ens fa especialment falta. Per tant, donem la benvinguda a en Toni Castells. Vosaltres, els que ens esteu sentint, el coneixeu més com a persona que va ocupar la màxima responsabilitat a l'economia d'aquest país en el seu dia, que no pas com a professor d'universitat, que és el que ara fa. I, per tant, és una sort que ens acompanyi catedràtic d'Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona. Bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia.
No com tots estem? Són números. Vam estar debatent amb Assemblea 3, com li dèiem en aquesta secció, i al final és veritat que no tots són números, eh, Toni Castells?
És a dir, que realment la inspiració va venir, com sempre, de la Mònica.
Sí, home. Escolta'm, professor, tenim un munt de coses damunt la taula. Estem a 4 dies d'una situació realment difícil, no?, a Catalunya. Algunes persones ens estan sentint, diran esperançada, altres diran incerta, altres diran arriscada, altres... Però també té a veure amb els números i també té a veure amb un conflicte molt llarg, que a més el professor Castells coneix molt bé, que hi ha qui pensa que si això estigués resolt des del punt de vista econòmic no seríem on som. L'altre dia es van publicar les balances fiscals i vaig pensar en el professor Castells una altra vegada.
Mare de Déu.
Sí, no? Sí.
Quins temps. Bueno, no, jo crec que és veritat, no? Que en part en aquest conflicte hi ha un component clarament econòmic i financer i de relació fiscal amb l'Estat, tot i que seria subvalorar-lo pensar que tot es redueix això. Aquests que diuen, això s'arreglaria amb 4 quartos.
Amb 4 quartos.
Jo crec que és no entendre la dimensió política. Política en el millor sentit de la paraula. En el sentit de l'exigència del país de ser respectat. O dignitat del país, per dir-ho així. No?
Els números no ho arreglen, ni tampoc una intervenció de l'economia, no?
No, està clar.
Ni obrir ni tancar aixetes, per entendre'ns.
No, està clar. No, només posant diners sobre la taula, jo crec que a aquestes alçades no s'arregla aquest problema, això està clar.
De tota manera, quan l'altre dia es va tornar a parlar de balances fiscals, en aquest cas, les últimes balances fiscals que van donar a conèixer des de l'Estat, aquest diferencial d'uns 10.000 milions d'euros, un 5% del PIB, després aquí s'ha calculat sempre per sobre, no? Sobre els 16.000, entre els 10.000 i els 16.000 milions d'euros. Però en aquest cas les balances fiscals les publiquen, vostè creu, en un afany de solucionar o de portar una informació que aporti
balança? Jo crec que bàsicament no. Bàsicament es publiquen com tot el que està fent l'Estat, que és, no, com li diria, negar les raons de l'altre en el conflicte, que és l'estil de les institucions de l'Estat. O sigui, no concedir-te ni tan sols que alguna cosa deu estar passant quan hi ha aquest malestar a Catalunya, per dir-lo usualment, no? Sí. Alguna base deu haver-hi. No, aquí el que fan és no hi ha expolio, no hi ha nada, no hi ha dèficit, se quejan por quejarse, el dèficit de Catalunya és inferior al de Madrid, és semblant al de molts llocs del món, escolta, tot això són ganes de fer soroll. Una mica jo crec que és amb aquest objectiu. I, per tant, em sembla molt desafortunat. El que em sap greu amb aquest tema, crec que és una cosa que no hauríem d'haver permès, és que ens agafessin, com a dir, el lideratge de l'autoritat en el tema, que abans el teníem nosaltres i que ara no, desgraciadament, no? O sigui, crec que aquí, a partir d'un moment, aquí tampoc no fem les coses prou bé...
Des del punt de vista...
Del país, sí.
I també de la nostra visió sobre aquesta qüestió.
Sí, del tema de les balances fiscals. Jo crec que per exagerar per un costat, que és el que es va fer durant un temps, doncs s'ha provocat que els altres facin el mateix per l'altre costat, amb molta més potència mediàtica i molta més potència de foc, i per tant ha acabat prevalent. A Catalunya no, perquè està molt instal·lada la idea, doble idea, dir que aquí hi ha un espoli fiscal, cosa que és un terme que crec que no és el més afortunat per expressar la qüestió, i segona que, escolti, des d'allà només diuen que només donen els arguments que els convenen, no? Cosa que és bastant certa. Però, en canvi, en l'opinió pública espanyola, en el conjunt de l'opinió, jo crec que abans, aquí teníem una... Home, que el que es deia des d'aquí era tingut molt en compte, i ara, en canvi, no tant. També haig de dir, l'Estat, el que ha fet ara, encarregar les balances fiscals aquestes que es fan, ha sigut modificar completament la metodologia que havia fet servir a l'època en la que jo estava al govern, no? Se'n recorda vostè, que el senyor Solbes va encarregar a l'Institut d'Estudis Fiscals unes balances fiscals, i els resultats que van donar i la metodologia que van fer servir... s'assemblaven molt als que havíem donat nosaltres des de la Generalitat.
Hi havia un diferencial...
Petita diferència, però essencialment eren molt similars.
I ara l'han canviat. Quin és el factor fonamental d'aquest canvi? Perquè la gent que ens està sentint...
Home, a veure, jo crec que el factor fonamental d'aquest canvi és que quan vostè calcula la despesa... A qui beneficia la despesa de l'Estat? Hi ha dos grans mètodes. Un és el mètode que es coneix com el flux del benefici. Sí. És a dir, imputem aquesta despesa al lloc on la gent es beneficia dels serveis públics que presta l'Estat. L'altre és el que es denomina mètode del flux monetari. Per tant, imputem la despesa al lloc on realment es fan les despeses. Això què vol dir? Vol dir que moltes despeses corresponents a serveis generals de l'Estat i a serveis públics de caràcter molt indivisible, la defensa o la cerca bàsica que en bona part la fa el CSIC, que està a Madrid, o exteriors, doncs la despesa es fa a Madrid. Però, en canvi, si fa servir el flux del benefici, l'imputes per tota Espanya. Mm-hmm. Aleshores, el que fèiem tradicionalment, el que vam fer nosaltres i el que va seguir fent la Generalitat amb el conseller Mas-Colell, és fer els dos mètodes. I mira, si ho fa d'una manera, donarà
surt
aquest
això?
Resultat, si ho fa de l'altra, donarà una altra. En el mètode del flux del benefici, lògicament, el dèficit fiscal de Catalunya és més baix que en el mètode del flux de pagament. I al revés, amb el de Madrid. Què ha fet ara l'Estat? L'Estat, l'any 2000, quan va fer les balances de l'any 2008, em sembla que van ser, amb dades del 2005, va fer servir els dos mètodes. I, que és el que li deia, es corresponien bastant amb els resultats que obteníem aquí. Ara només se'n fan un, que es diu no té cap sentit fer el mètode del flux del pagament perquè els serveis públics el que és important és si se'n beneficia i per tant només fem el mètode del flux del benefici. I llavors, clar, radicalment baixa el dèficit fiscal de Catalunya. Aleshores, aquest és un mètode que s'ha de fer servir perquè diu algunes coses molt importants, però l'altre també, perquè és evident que el fet de que hi hagi una despesa d'uns quants milers de milions d'euros en un territori té un impacte molt gran sobre la producció del territori, la demanda del territori, per tant, finalment, el PIB del territori. De manera que s'haurien de fer servir els dos, no?
Ara, Antoni Castells, que s'ho pot mirar amb una mica perspectiva, que veu un conseller d'Economia, Oriol Junqueras, amb una economia totalment intervinguda, vostè que la coneix bé, no? Que no pots ni saber quines factures has de pagar, quines no. L'altre dia ens deien els responsables del govern, és que no tenim autonomia si no tenim
clar.
Possibilitats. Això és així.
És així, clarament, esclar.
Vull dir, si...
No, evidentment, jo aquesta ordre, em sembla que és una ordre, no? del ministre d'Hisenda espanyol, em sembla que suposa, doncs, de fet, la supressió de facto de l'autonomia, perquè sense autonomia financera no hi ha autonomia, no? No hi ha autonomia de despesa ni autonomia política al darrere. I, a més, s'ha fet d'una manera que jo crec que és, com a mínim, sumament discutible des del punt de vista legal, no? Perquè que un ministre pugui decidir per un ordre que a partir d'ara els pagaments doncs, només es faran si ell ho autoritza prèviament, no crec que es tingui cap llei. No? I la llei, quan preveu una fórmula per poder arribar a això, preveu uns procediments que no s'han seguit. No? De manera que, igual que passa amb això de que un fiscal ordeni que els Mossos a partir d'ara depenen d'un coordinador del Ministeri de l'Interior, no? Jo crec que aquests senyors que apel·len a la legalitat per impugnar, que només fan servir la legalitat com a argument, fan servir la legalitat per impedir la solució dels problemes, després ells són els primers que no la respecten.
Es pot, perquè ara estan elaborant un nou sistema de finançament, també Antoni Castells va tenir un paper fonamental en la negociació d'aquell sistema de finançament que incorporava aquell estatut que després és l'origen d'on som ara realment, vull dir que a vegades ens oblidem d'on venim, i venim d'aquí, no? Es pot fer un nou sistema de finançament per a les comunitats autònomes sense que Catalunya hi tingui una participació?
Home, es pot fer, esclar que es pot fer, però és el reconeixement d'un fracàs. Escolti'm, és com l'estat de les autonomies. Escolti, si vostè fa un estat de les autonomies per resoldre el problema d'encaix de Catalunya i Euskadi, i resulta que 40 anys després... que són 40, sí, no?
Sí.
40. Doncs a Català, on segueix havent-hi un problema, a Catalunya i a Euskadi, doncs, escolti, té un problema. És evident, està un fracàs, el reconeixement d'un fracàs. O com a mínim de l'esgotament d'un cicle. Com a mínim de l'esgotament d'un cicle. Perquè, és clar, de l'argument de dir no, és que estan totes encantades amb això. I, escolti, però aquestes és que no ho demanaven. És que l'any 77-78, quan es va fer la Constitució, això es va fer per resoldre el problema de dues nacionalitats, el que es considerava aleshores dèiem nacions, també.
Nacions històriques.
Això mateix, les nacions històriques, nacionalismes perifèrics, que...
Fins i tot Donald Trump l'altre dia deia fa segles que estan discutint, deia. Fa segles que estan discutint.
És que és exactament així. I aquest és el problema de fons. El problema de fons és que l'Estat espanyol les institucions de l'Estat, aquest estat espanyol de matriu castellana, només ha sigut capaç d'intentar resoldre el problema per la via de la imposició, mai per la via del reconeixement, del pacte, del... Ha durat poc quan ha sigut així. És la república i va acabar com va acabar. Un dels problemes que va provocar l'alçament feixista va ser el problema català. Per tant, doncs, bueno, sí que és veritat que va haver-hi forces republicanes que es van comprometre lleialment amb la causa de Catalunya, però després va acabar com va acabar, i la Constitució del 78, que ens semblava que era l'inici d'una nova relació entre els pobles d'Espanya, i que 40 anys després veiem que no. Bueno, jo no vull dir que durant aquests 40 anys no hi hagi hagut moments bons, no? I que ens haguem pogut entendre'ns raonablement, però com a mínim està esgotada.
I estem a 4 dies, no podem defugir, perquè, clar, diumenge la gent no sabem com anirà a votar, si podrà votar, si a la nit es podran comptar resultats, tot això no ho sabem. I tampoc sabem exactament, fins a l'extrem del mateix diumenge, què farà l'Estat per impedir-ho. Però, com que ja s'està parlant d'un escenari a posterior, de dir, escolta'm, o un escenari nou, que seria una reforma constitucional amb un nou sistema, deies, federació, és molt difícil que tiri endavant, perquè el Partit Popular i Ciutadans no estan per la causa, o que hi hagués realment aquí una declaració unilateral, amb tot el que això implica de dificultats econòmiques a priori, tant per Catalunya com per Espanya, no? Aquest és un escenari que s'ha de contemplar, no?
Home, jo crec que abans de situar-nos en l'escenari del dia 2 haurem de veure l'escenari del dia 1.
Del dia 1.
Sí. I com li diria, no? I que el que passi d'aquí al dia 1 serveixi per reforçar les nostres posicions, no per afablir-les. Jo diria que avui, fins i tot, jo he estat molt crític amb la direcció del procés. Jo crec que per mi està clar que la relació amb Espanya, tal com està anant, no va. No va, que això no pot continuar així. Però també he estat crític al llarg d'aquests mesos, aquests anys, per la via que ha escollit el procés, no? La via de tirar una mica pel dret, confiant que així resoldríem el problema. Però bé, arribats als punts on som, no és qüestió de dir haguéssim pogut fer-ho d'altra manera, no és qüestió de dir què fem ara. I jo crec que el que es tracta ara és de que el que succeeixi d'aquí fins al dia 1 serveixi per reforçar les nostres posicions pel dia 2, no per afablir-les. Per fer què? Per poder negociar, per poder plantejar el conflicte, digui-li com vulgui, no? Perquè negociar no depèn només d'un. Depèn de més d'un, no? Però, bueno, és igual, per poder enfocar la sortida del conflicte de la manera més favorable pels interessos del país, no?
Perquè una es pregunta, i vostè que lògicament s'ho mira des de la perspectiva també europea, no? Mirant cap a Europa i tot això el que significa pels mercats europeus i que el que significaria una història d'un trencament d'una part de Catalunya que en principi no fos reconeguda per Espanya, perquè aquest sembla l'escenari més immediat, segur, no? Això desestabilitzaria l'economia europea?
A veure, jo crec que per Catalunya seria un desastre sortir de la Unió Europea, li dic clarament, eh? Per Catalunya, qualsevol escenari que no sigui mantenir-nos dins de la Unió Europea, i és més, si de la zona euro, crec que l'hauríem de tractar d'evitar de totes. També crec que qualsevol final del conflicte, anava a dir solució, no sé si és una solució, qualsevol final del conflicte, sortida del conflicte, finalment només es podrà fer d'una manera negociada. La qüestió és si per poder negociar amb més força emprendre una via unilateral abans t'ajuda o no. Jo he sigut crític amb aquesta via, però hi ha qui pot dir, i potser té raó, que sense aquesta sacsejada no haguéssim portat les coses on són i que això reforça les posicions negociadores de Catalunya pel dia després. És possible, no ho sé, jo no pretenc tenir sempre la raó, no? És possible, ho haurem de veure. En tot cas, jo sí que crec que aquestes dues coses, que qualsevol sortida, incloent la independència, finalment obliga una negociació. Obliga una negociació. No veig una sortida que sigui la independència sense una fase negociadora. Home, a veure, escolti, podria ser si aquí, com Noruega, em sembla que l'any no sé quin, va votar un referèndum i el 95% va votar que sí.
I tot i així van fer un referèndum i els suecs el van acceptar.
Sí. Escolti, potser sí, però em sembla que no és el cas. De manera que, atenent les circumstàncies, jo crec que, al final, una negociació és inevitable, i necessària, i convenient.
Per les dues parts.
Clar, clar. I com que ho crec així, evident, com que ho crec així, crec que qualsevol negociació és impensable que el resultat sigui que ens quedem fora perquè no li convé a ningú. Si una cosa és que en el moment previ a la negociació, en el moment previ al final, tothom amenaci amb les cartes que té, i una d'elles és et quedaràs fora. Si això fos inevitable, no li convé a ningú que Catalunya quedi fora. Mm.
No, per tant, hi hauria pressió dels mercats europeus, sí, o del Banc Central Europeu.
Per Europa no ens enganyem. Per Europa la millor solució seria...
Statu quo.
Jo crec que no, perquè l'statu quo suposa el manteniment d'una tensió larvada potentíssima. No ens enganyem. Fins i tot si això acabés malament ara, acabés amb una derrota com pretenen a fora els de Madrid, no? Del 10-0. No? Aquí os hemos ganado, como siempre, por galeada, a por ellos. Primero, claudicat. I luego, potser parlarem. Primer passeu pel tubo i després parlarem. Mm. Bueno, suposant que acabés així, que no ho crec, però bueno, suposant que fos el cas, escolti'm, imagini's que acaba així, han resolt el problema de Catalunya? Han aconseguit evitar que un 50%, un 47%, és igual, 48%, o potser ara hi ha el 55%, més igual, de l'Oceà Catalana estigui per la independència? És evident que no. Per tant, aquí és un conflicte latent. Això no és una solució del problema. Això no és una solució. Per tant, l'ajorna, i possiblement el farà sortir a la superfície d'aquí un temps d'una manera molt més incontrolada. I els... Escolti, perquè hi ha una joventut que ja no entén de segons quines raons. Bé, de manera que això no és una solució del problema. Per tant, hi ha tres possibilitats. Aquesta, que no és una solució del problema, una solució pactada dins d'Espanya, vol dir, per tant, que correspon a les aspiracions d'una majoria dels catalans, i per tant, no és l'estat ocú, perquè és evident que l'estat ocú, hi ha un 80% de catalans que diu, amb així no anem, ni amb rodes, o la independència, escolti'm. Aleshores, és possible aquesta solució pactada que satisfaï les aspiracions d'una àmplia majoria de catalans? Bueno, els catalans ho han dit durant 150 anys. Que volem això? Escolti, és que el catalanisme polític no ha estat altra cosa que una oferta permanent de tercera via. Tant que en parlen... El problema de la tercera via no som els catalans, que ho hem dit 150 anys que la volem. És si Espanya la vol. És si Espanya és capaç d'acceptar una vinculació amb Catalunya que no suposi que només mano jo. Escolti, vostè o es torna espanyol de matriu castellana, sí. o és del Madrid o no val la pena que en parlem. Escolti, pues en aquest plan... Entén? O sigui, l'Espanya de la por ellos, que és la que sembla que... Escolti, aquesta ho han d'entendre que no va. Aleshores, aquest és el problema de la tercera via. Hi ha a Espanya realment interlocutors que l'ofereixen, que volen parlar de veritat, que és digne d'aquest nom, que no s'agafar el que hi ha ara, canviar l'envoltori i dir, mira, aquí la tens, perquè ja estem acostumats a aquest joc, de canviar una mica, fer una capa de pintura i mira, ja
què
està.
Què li han d'explicar?
Tenim una casa nova.
El negociador de l'Estatut.
Bueno, i el finançament, sí, i que li haig de dir, i allà, precisament, vam aconseguir canviar les coses. El que passa és que hi ha els dos aspectes. Molts i molts pactes no són altra cosa que mantenir el que hi ha dins i canviar l'envoltori, i el segon aspecte és que quan canvies el que hi ha dins, després no respecten. Tan important és el pacte com el compliment del pacte i les garanties del compliment. Ojo! Que moltes vegades és el que falla.
I, Antoni Castells, finalment, una última pregunta. Si Catalunya, i avui era inevitable que no tots són números, avui hi haurà setmanes que estarem molt més centrats, però era inevitable, si teníem Antoni Castells avui a l'antena, a 4 dies d'això, doncs que li féssim aquesta pregunta, no? La gent té com més obvi prevencions, una certa por de dir, escolta, si Catalunya declara la independència, podran anar als mercats de fora... O tots els mercats exteriors la deixaran caure? És a dir, la prevenció de dir ens quedarem sense finançament?
A veure, jo crec que... miri, el problema de la independència no és la viabilitat econòmica. Que una Catalunya independent és viable econòmicament, això és evident. El problema és la viabilitat política i les conseqüències econòmiques de les dificultats polítiques. Aquest és el problema. No ens enganyem. Que és el que moltes vegades s'anomenen costos de transició. Escolti'm, si la independència fos una independència pactada, de bon plan, amb flors i violes, amb un període...
Amb clavells.
Amb clavells, amb un període de transició, escolti, que econòmicament és el que convé a tothom. Escolti, no us preocupeu, el forat que us deixarem amb la sortida és això que està passant amb el Brexit, no? Que els anglesos diuen, no, escolti, jo havia de portar tant, no?
40.000 milions.
Ja us ho pagaré.
Ja us ho aniré pagant.
Bueno, si fos això, escolti, és clar que l'impacte econòmic és menor, no? I cuidado, tindria conseqüències en aspectes que no hem de minusvalorar, perquè hi ha molts aspectes en què l'economia espanyola i la catalana estan molt integrades i sempre suposa un punt de desintegració. Escolta, si el Brexit, que és molt menys que això, que és un país que se'n va d'una unió, no és un país que es trenca, diuen, és que és inviable, perquè suposa tal
follon
des del punt de vista normatiu, de lleis, no hi serà. Home, imagini's el que és això. És clar que té uns costos, això és evident, i minimitzar-ho és ser ingenus. I és com li diria, i és no tractar amb el respecte que es mereixen els ciutadans. Els ciutadans han de lluitar per les causes, per les que creuen, sabent les dificultats que han de vèncer, no pensant-se que tots són flors i violes. I només així aleshores estan disposats a resistir les adversitats.
Jo crec que aquesta reflexió, en un dia com avui, avui dijous 28 de setembre del 2017, és unes paraules que segur que recuperarem, Antoni Castells. I, per tant, com ens tornem a trobar d'aquí 15 dies, sabrem molt millor on som d'aquí 15 dies.
Sí,
segur que sí.
S'admeten apostes, no?
Benvingut al Matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
El Matí de Catalunya Ràdio.